Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Bona tarda, benvinguts un dia més a La Linterna, a COPE Catalunya i Andorra en aquest dijous 25 de novembre. Com sempre, farem un repàs de l'actualitat del dia, però abans rebeu les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez amb el José Luis Gil als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius, Jordi Tuñón i l'Héctor García a les vies de so. La despesa mitjana per persona durant aquest Black Friday serà de 180-210 euros. Les possibilitats d'estalvi de les famílies durant el confinament i les ganes de gastar després de tanta restricció suposen bones dades per aquesta campanya. Avui en parlarem del Black Friday amb la Neus Soler, professora d'Estudis d'Economia i Empresa. I llenço ara una pregunta. Algú vol ser electricista, soldador, instal·lador d'aire condicionat? L'Institut d'Escola del Treball admet la dificultat per atreure estudiants en alguns estudis de formació professional, amb la presència, per cert, gairebé nula d'alumnat femení. En parlem amb el director de l'Institut de l'Escola de Treball, José Luis Durán. I avui respondrem als dubtes sobre els aspectes més importants d'una funció que és imprescindible, com és el dormir. Quantes hores hem de dormir els adults i quantes als infants? La doctora Mireia Dalmases, del Laboratori de la Son de l'Hospital Clínic, dona les respostes als dubtes. I s'ha posat de moda consumir peces usades perquè cada cop està millor vist socialment. El 35% dels consumidors a Espanya ha comprat alguna cosa de segona mà en els últims darrers 12 mesos, o bé en botiga física o bé per internet. El que més es compra, òbviament, és roba. La Imma Rodríguez, catedràtica de màrqueting, també ens explica per què ha augmentat aquesta compra de roba de segona mà. I abans de posar-nos en feina, a les 7 de la tarda i 2 minuts, el que fem és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Sembla ser que el temps canvia, que marxen aquests ruixats, aquestes pluges, i ve el sol. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia ens atén el Moisès Camunyes. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Demà divendres esperem a Catalunya cels ennuvolats a primeres hores, tendint a intervals ennuvolats, excepte al vessant nord del Pirineu. S'esperen precipitacions durant el matí a la Vall d'Aran, amb la cota de neu que baixarà dels 1.200 als 700 metres, mentre que a la tarda s'esperen xàfecs dispersos i amb tempestes ocasionals al nord-est. Si parlem de les temperatures, les mínimes baixaran menys al terç sud, amb gelades al Pirineu i més febles a altres zones de l'interior nord, i amb uns valors a les capitals de província que estaran sobre els 0 graus a Lleida, sobre els 3 a Girona i sobre els 7 a Barcelona i a Tarragona. Mentrestant, les temperatures diurnes no canviaran gaire, amb unes màximes de 16 graus a Tarragona, de 15 a Barcelona i a Girona i de 13 a Lleida. Per últim, el vent serà moderat del nord i del nord-oest a l'Empordà i al sud de Tarragona, amb alguns intervals forts o molt forts i amb mala mar, mentre que la resta serà vent de direcció variable amb predomini de la component oest a zones de la meitat sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I ara la informació del trànsit des del Servei Català del Trànsit. Finaraque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment hi ha les retencions habituals d'hora punta en aquesta hora de la tarda, destacant de la zona del Vallès, circulació molt lenta, la C58, entre Ripollet i el Nus de la Trinitat, un tram de 6 quilòmetres de circulació molt lenta per accedir a la capital catalana. També circulació maturada a la C17, a l'altura de Parets del Vallès, en sentit Vic, i a la C33, a Montcada i Reixac, que ho sabem per càmeres, 3 quilòmetres més de circulació molt atapeïda. També destacarem a l'autopista P7, a Barberà del Vallès, 4 quilòmetres de retencions en sentit sud, en sentit Tarragona, i 2 quilòmetres més a la zona de Sant Cugat del Vallès, en sentit Girona. També l'autopista P7 a la zona del Baix Llobregat, circulació molt lenta a la zona de Castellbisbal, en un 35 quilòmetres en sentit Martorell, i d'aquesta zona també destaquem a la B23 en circulació molt intensa a la zona de Sant Feliu de Llobregat i més endavant per accedir a la Diagonal de Barcelona. Acabarem situats a les rondes de la capital catalana, on hi ha aturada sobretot a la ronda litoral, a l'altura de la Barceloneta, un 35 quilòmetres de complicacions en sentit Trinitat. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
7 de la tarda, 5 minuts, a l'interna COPE Catalunya i Andorra, i és el moment ara de donar-li veu als companys als serveis informatius d'aquesta casa. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Des d'aquesta mitjanit, el passaport Covid és obligatori per entrar a un bar o restaurant, a un gimnàs o a una residència de gent gran.
Exacte, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat aquesta mesura perquè la considera proporcionada per frenar el creixement de contagis. La restauració ha hagut de córrer per tenir a punt tota l'operativa, deixant clar que no són policies. El Gremi de Restauració demana col·laboració als clients per tenir a mà el certificat. En qualsevol cas, Roger Pallarols creu que el passaport Covid és un mal menor.
Ha de servir no únicament per tenir un control de la pandèmia, sinó també perquè les activitats econòmiques, i en aquest cas la restauració, no hagin de reproduir episodis que hem de deixar enterrats en el passat, de passes enrere en relació a horaris i aforaments que literalment no es pot assumir.
De moment, el govern descarta aplicar el passaport Covid als equipaments culturals, cinemes i teatres, però tot dependrà de com evolucioni la pandèmia.
I la Generalitat té 2 mesos per aplicar la sentència del Suprem que obliga a impartir el 25% de les classes en castellà.
I si passat aquest temps, aquests 2 mesos, particulars o entitats detecten un incompliment, podran reclamar al tribunal l'execució de la sentència. A partir d'aquí, si el tribunal considera que hi ha motius, es podria obrir un procés penal pels presumptes delictes de desobediència i prevaricació. Ens ho ha explicat la magistrada Verónica Ponte.
Una vez transcurridos los 2 meses, seguramente se cumplirá esta resolución y solamente en caso contrario nos encontraríamos en un escenario distinto que todavía no se da. Cualquier ciudadano, no obstante, si considera que se ha producido un delito, no es que pueda, sino que tiene obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades.
A la pràctica, el compliment de la sentència implica fer a la primària 6 hores de castellà a la setmana i 7 hores i mitja a secundària i batxillerat.
I mentrestant, Yolanda, la Universitat Autònoma, uns 200 radicals independentistes han tornat a intentar boicotejar un acte de s'ha acabat.
Sí, i els Mossos ho han evitat, carregant en alguna ocasió degut a la violència utilitzada pels radicals. L'acte, tot i la tensió, s'ha pogut celebrar i la presidenta de s'ha acabat, Júlia Calvet, deixa clar que no els faran callar.
No les tenemos miedo. Defendemos a todos aquellos profesores a impartir las clases en la lengua que consideren. Y también a todos los estudiantes que estudian en esta universidad para poder expresarse, piensen lo que piensen.
Els joves de s'ha acabat es queixen de que el rectorat de l'Autònoma no els ha permès celebrar el seu acte a la plaça cívica, a l'aire lliure. L'han hagut de fer en un espai tancat, amagats, diuen, com si fossin criminals.
I coincidint amb el Dia Internacional contra la Violència Masclista, els Mossos d'Esquadra alerten que han pujat els menors detinguts o denunciats per aquest delicte.
Sí, en el que portem d'any s'han detingut o denunciat a 108 menors per violència masclista. Això representa gairebé un 64% més que el 2020. Les denúncies per agressió sexual s'ha situen en un 3,6%, però el més preocupant és que repunten entre els joves de 15 a 17 anys. Ho explica la caporal dels Mossos, Andrea García.
Les agressions i els abusos sexuals en l'àmbit de la parella, en aquests menors, en aquests joves, és el que sí que ha despuntat en relació a la resta, en relació a altres delictes de l'àmbit psicològic o físic o potser de ciberviolència.
En general, les denúncies per violència de gènere han augmentat un 7,6%. El 2020 va ser un any marcat per la pandèmia. Moltes dones ho van tenir molt complicat per denunciar, però comencen a recuperar la confiança per donar el pas.
La Policia Nacional ha desarticulat la cúpula dels Boixos Nois, el grup més violent d'aquesta banda, amb un balanç de 14 detinguts.
Aquest grup està vinculat al tràfic de drogues i a la prostitució de dones. També se'ls ha trobat nombrós material de simbologia nazi. La investigació va començar a principis del 2020 i va culminar el mes passat amb aquestes 14 detencions i 18 escorcolls. La portaveu de la Policia Nacional a Catalunya, Trinidad Gómez, ens ha explicat què van trobar.
Se han intervenido 10 armas de fuego, numerosas armas blancas, 1 kilo de cocaína, más de 5.000 plantas de marihuana, hachís, distintas sustancias estupefacientes y numeroso material de carácter supremacista relativo a este grupo ultrarradical.
La investigació continua oberta. De moment s'han embargat 3 habitatges, 27 vehicles, s'han intervingut més de 300.000 euros i s'han bloquejat més de 20 comptes bancaris.
Els anomenats baby boomers, és a dir, els nascuts entre el 1957 i el 1977, no confiem gaire en la nostra jubilació.
De fet, 7 de cada 10 pràcticament dona per fet que serà pitjor que la dels seus pares. Ho revela un estudi del BBVA que també constata que la majoria estan preocupats, són conscients de que s'hauran de jubilar més tard i cobrant una pensió més baixa del previst. Segons l'Elisa Xulia, encarregada de l'estudi, es tracta d'una generació que en el moment de triar té molt clar què prefereix.
Puestos ante la decisión de seguir trabajando y seguir generando ingresos y aumentando sus derechos de pensión o disfrutar del tiempo, optan por lo segundo, optan por disfrutar del tiempo. Naturalmente, cuando llegan a una determinada edad, que podríamos situar en torno a los 63-64 años.
Més de la meitat dels enquestats reconeix que no té estalvis per la seva jubilació. Això té molt a veure amb la nostra cultura familiar, ja que una part, precisament, dels estalvis es destinen a donar suport a altres familiars, sobretot als fills.
Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
I el que imagino que no tindrà problemes de jubilació no és el senyor Gil, sinó el senyor Marc Gasol. Senyor Gil, bona tarda.
Bona tarda, Montse, companys. Per un moment m'has espantat, perquè quan pensava que anaves a dir que jo no tindria problemes de jubilació.
No, per això he posat les cometes, eh?
Primer, signo arribar al dia de la meva jubilació.
Això un.
La vida és la que és, i vés a saber el que passa demà. Després ja veurem quina jubilació ens queda, perquè baby boomers ho som.
I tant.
I com que ho som, doncs, escolti, miri, ja veurem. Però, escolti, va, anem per feina.
El Marc Gasol perquè... no tindrà aquest problema.
No, jo crec que no. Bueno, estem a 20 minuts de preguntar-li, perquè a dos quarts comença a Fontajau, a Girona, aquest esdeveniment, aquesta cita, on el petit dels Gasol doncs ens ha de confirmar i ens ha d'obrir la seva següent pàgina a la seva trajectòria esportiva. O sigui que cap allà marxem, no triguem més. Alberto Díez, Girona, molt bona tarda.
Bona tarda, Gil, bona tarda, Montse. No fa falta ni preguntar-li al Marc, que té d'anys 36, en farà 37 al gener. Saps allò que deia García? Té pagada la llum.
Ell, la luz pagada.
Correcto, els seus fills i els seus nets. No tindrà problemes de jubilació, però avui és un dia important per la família Gasol, pels mitjà dels Gasol, perquè el que explicarà, el que dirà en aquest escenari, no hi ha pista de bàsquet ara mateix a Fontajau, la pista central és un escenari amb cadires i un escenari amb catifa vermella, presidit per una fotografia, un dibuix de Marc Gasol en una acció jugant a bàsquet. El que explicarà és que torna a jugar, que deixa enrere 13 anys a la NBA i que torna a jugar per vestir-se de curt al bàsquet Girona, és a dir, a casa seva, és a dir, aquí a Fontajau, és a dir, al club del que és president. No conec cap cas, excepte que el Gil, que té molt bona memòria, em pugui desmentir, d'un president jugador. Dos quarts de vuit. L'anunci de Marc Gasol és acte obert al públic. Aquest club es fonamenta en una escola, escola de bàsquet Marc Gasol, està entrant gent de la seva escola, veurem quina quantitat de públic hi ha, i a partir d'un quart de nou, dos quarts de nou del vespre, les explicacions, el per què torna, el per què ha rebutjat una proposta per negociar del Futbol Club Barcelona. Però la notícia és aquesta, Marc Gasol torna a jugar, ho farà el bàsquet Girona, possible debut divendres 3 de desembre en aquest escenari. Recordem que torna a jugar a l'Aleport, és a dir, tenim la Lliga Endesa, la Lliga ACB i la Lliga Aleport, que és la segona categoria nacional en importància.
No se m'acut cap exemple d'això, una entitat esportiva, sobretot en l'època moderna, que on hi hagi una persona que compagini les tasques de president i de jugador.
Potser... Entrenador-jugador potser, però president-jugador...
Exacte, sí. No sé, potser algun club de futbol, quan començava el futbol allà a començaments del segle XX, potser sí. Hi ha algun exemple d'alguna entitat notable, però, evidentment, en l'era moderna, lògicament, doncs no hi ha cap precedent d'un president jugador. A veure, quan el jugador vagi a discutir amb el president l'augment de fitxa o les primes.
Molt ràpidament, Marc Gasol s'ha hagut de fitxar a si mateix, perquè és president jugador.
Correcte.
I, a més, el Marc Gasol jugador no, però el Marc Gasol president ha de decidir quin entrenador ha de tenir el bàsquet Girona, perquè fa dues setmanes que han destituït, o sigui, que Marc Gasol ha destituït a Carles Marco. Que és una pel·lícula fantàstica, aquesta.
Ai, senyor, ho anirem ampliant en els respectius espais d'aquesta casa. Gràcies, Alberto, bona tarda.
Una abraçada, bon programa, gràcies.
Sí, gràcies. I...
ràpidament, entrem en futbol, no, Montse?
El Barça, que està entre la Champions i la Lliga.
Sí, i d'això, de l'actualitat del Futbol Club Barcelona, ens parlarà ara mateix el Víctor Navarro. Víctor, què tal, bona tarda.
Bona tarda, Montse i José Luis. Avui descansa la plantilla, però parlo de jubilacions. Un altre que no es vol jubilar ni retirar és Carles Sanz, el tricicle. Avui presenta obra per fi sol al Teatre Borràs, a plaça Urquinaona, a prop d'on estàs, Montse, de la ràdio. Sí. I aquí, a la catifa vermella, s'espera el president del Barça, el Joan Laporta. També s'espera l'entrenador del primer equip, Xavi Hernández, a una llegenda, l'etern capità, com Carles Puyol. També Ivan de la Peña, una altra llegenda de l'Espanyol, en aquest cas, que és representant de Gavi, també. A veure si podem preguntar-li a algun d'aquests protagonistes. Aquí estem esperant a Laporta. Avui, com dèiem, era jornada de descans al Futbol Club Barcelona. L'únic jugador que podria recuperar per dissabte Xavi Hernández de cara a la visita a Villarreal és Sergi Roberto, un Sergi Roberto que ahir va fer treballar al gimnàs, que avui, segons ha pogut saber Esportscope, havia de reunir-se els seus representants amb el club per renovar. Al final, aquesta reunió no s'ha produït, serà la setmana vinent. I també hem tingut males notícies perquè sabem, ja ho va explicar l'Helena Condés, que Pedri González, el jugador canari del Barça, no jugarà fins al 2022. Doncs fa res, 6 minuts ha penjat un tuit, Pedri, que avui fa 19 anys, celebrant en família aquests 19 anys i dient en los buenos y en los malos momentos, siempre juntos, amb una pilota d'or, per ser en forma de pastís, estarà dilluns a la gala de la pilota d'or perquè està nominat.
Parlant, gràcies, Víctor, de bons moments gràcies. I de dolents, avui al nostre compte de Twitter, @esportscope, hem adreçat al poble blaugrana una pregunta diabòlica.
Quina?
Què signaríeu a dia d'avui? Jugar la final de l'Europa League o jugar els vuitens de final de la Lliga de Campions? Per això que el Barça juga el seu futur a Europa d'aquí uns 11 dies al camp del Bayern de Múnich.
La Champions.
Empat absolut. Final de l'Europa League, 50%. Vuitens de final de la Lliga de Campions, 50%. Empat absolut, ara mateix, en aquesta enquesta.
Bueno, doncs mirarem aviam què passa finalment. I, escolti'm, l'Espanyol a passar pàgina del Camp Nou perquè juga...
Davant de la Reial Societat, això? Sí senyor. Diumenge, a 16:45 de la tarda, una Reial Societat que, per cert, estarem atents a ella en el dia d'avui perquè té partit de l'Europa League, juga davant del Mònaco i serà el proper visitant de Cornellà Prat, una Reial Societat que està autènticament en ratxa en aquestes jornades. Parla, però, pels mitjans del club Adrià Pedrosa, en to optimista, si l'Espanyol recupera la bona línia, pot derrotar a la Reial Societat.
Es el equipo con más forma de la liga, o sea, la calidad que tienen, cómo juegan. Es súper difícil jugar contra ellos, pero nosotros, después del partido pasado, que no fue el resultado que queríamos, nosotros ya hemos pasado página, ya estamos preparando el partido que viene y nada, el domingo una guerra más. Aunque vengamos de un resultado negativo, nosotros tenemos que pensar siempre en positivo, en hacer las cosas bien, en jugar como lo estamos haciendo, porque creo que aunque la Real Sociedad esté a un muy buen nivel, hay que hacerlo y hay que intentar sacar los tres puntos, que sobre todo estamos en casa y estamos fuertes.
Aprofitant el pas d'Adrià Pedrosa pels mitjans de l'Espanyol, hem preguntat a la població perica que si l'Espanyol fitxés al mercat d'hivern, quina hauria de ser la prioritat. Un lateral esquerre el fitxaria el 40,8% de copenautes, un davanter el 59,2%.
Senyor Gil, gràcies. 30 dies i serà Nadal, vagi apuntant.
Sí, perquè si som a 25 de novembre, fum, doncs d'aquí un mes, fum, fum, fum.
Gràcies, senyor Gil. I nosaltres continuem aquí a la Linterna Cope Catalunya i Andorra i parlarem del que parla tothom, del Black Friday.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Adelantamos el Black Friday en Hipogegant. Black Friday en Hipogegant. Los sofás con grandes descuentos, los armarios con grandes descuentos, los colchones con grandes descuentos, los dormitorios, los comedores, el textil, todo, todo, todo con descuentos espectaculares hasta el 70% en Black Friday. Ya es Black Friday en Hipogegant. ¡Aprovechese! Hasta el 30 de noviembre y pague a 12 meses sin intereses. Hipogegant en Terrassa, Granollers, Vilanova, Manresa, Girona, Parets del Vallès y en hipogegant.com.
¿Necesitas moverte a tu aire? ¿Necesitas Tecnoscooter? Especialistas en ayudas técnicas para la movilidad reducida. Amplia gama de productos de alta calidad, nuevos, de segunda mano y en alquiler. Servicio de asistencia 24 horas. Mantenimiento y reparación. Vehículos de sustitución. Entrega y recogida a domicilio. Te asesoramos para que encuentres el vehículo adaptado a tus necesidades. Entra en tecnoscooter.net o llámanos al 93 023 3198. 93 023 3198. Tecnoscooter. Scooter, movilidad al alcance de todos.
Solo la dieta o las infiltraciones no te darán el resultado que quieres ni será mantenido en el tiempo.
Si quieres tener el presupuesto más competitivo con la mejor relación calidad-precio, no dejes de llamar al 93 414 3631 y pedir una visita con la doctora Torrejón sin coste para ti.
Bajan las temperaturas, llega el otoño y apetece quedarse en casa y disfrutar de tu hogar. Y para eso Fácil Móvil pone a tu disposición los mejores profesionales para aconsejarte con ese dormitorio o para que disfrutes de tu salón cómodamente. Visita facilmóvil.es, pide una cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
COPE Cataluña y Andorra.
Pandèmic i un altre arrossegant restriccions, aquest Black Friday, la futura campanya de Nadal, s'està esperant amb ganes, tant per part dels consumidors com pels venedors. Però sembla ser que amb la crisi dels subministres això ha rebaixat les expectatives. En parlem amb la Neus Soler, professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Neus Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És cert, no? El tema de la crisi de subministres està fent una mica la guitza, aquest Black Friday.
Sí, és cert, l'esperàvem candeletes perquè després d'haver estat tant temps amb unes condicions excepcionals pensàvem que podíem mig tornar a la normalitat, però ara això ens estarà fent la guitza. Sí, sí.
L'augment de possibilitats d'estalvi que han tingut les famílies durant el confinament fa que tinguem més ganes de gastar?
Sí, no és només que les famílies han pogut estalviar durant tots aquests mesos que hi ha hagut restriccions, sinó que, a més, el fet de que hi hagi hagut restriccions i que hem hagut d'estar tancats a casa i no puguem socialitzar fa també que la gent tingui ganes de sortir al carrer, d'això, de socialitzar. Per tant, ganes i motivació de compra i de consum n'hi ha. Ara veurem a veure si és possible o no, perquè també en funció de les notícies diàries que van sortir, ni de si ve una sisena onada o no, o a veure què passarà de cara a la campanya, no només de Black Friday, sinó del Nadal també.
Es parla de 20% més de compres que de despesa comparat amb l'any anterior.
Sí, es parla de més despesa, però perquè també s'està comentant que possiblement els preus augmentin i si no augmenten els preus dels productes reduirà el descompte que s'aplica. I això és degut, seria una conseqüència del que comentàvem d'aquesta crisi de subministraments, que al final el que està fent és que s'encareixi el producte pel comerç. Quan el compra el seu proveïdor, l'escassedat de matèries primeres que fa que aquell producte doncs, no hi hagi tanta varietat com habitualment, després els costos també de carburants, del que suposa la distribució del producte, també encareixen també el producte, i per tant el comerciant s'ha de plantejar d'alguna manera traslladar en la mesura del possible aquest augment de cost al preu de venda del producte.
Per això dius, Neus, que la intenció de compra no es verà afectada, però sí l'experiència. No? Ara el que farem és adelantar les compres.
Sí, correcte. A nivell d'experiència, està clar que encara que ens deixin ja sortir al carrer, no podrem comprar com ho solíem fer abans de l'època de pandèmia. I, per tant, si aquesta experiència no és positiva, sí que s'estima que es farà molta compra per internet i que la gent, intentant evitar les aglomeracions, intentarà també dosificar aquestes compres i avançar-les. Mm-hmm. I també en relació amb aquesta crisi de subministraments que comentàvem. Clar, la gent pensa, a veure, ara potser el producte hi és a la botiga. Si em passa algú per davant i no el compro ara, potser quan hi vagi per la campanya de Nadal ja s'haurà esgotat i ja no el tindré. Per tant, millor que el compri i que me l'emporti jo. És una manera diferent també d'afrontar la campanya per part del comerç, perquè al final tampoc és el mateix haver de atendre aquelles aglomeracions de gent en tan pocs dies que fer-ho d'una manera així més espaiada. Per tant, a nivell d'experiència de compra no serà com la que teníem abans, perquè no ens poden atendre de la mateixa manera i segurament a les botigues físiques és possible que hi hagi restriccions, àrees restringides, sobretot en funció de com es derivi ara aquesta sisena onada de la pandèmia. Però a nivell d'experiència no serà la mateixa, però d'altra banda sí que d'alguna manera aconseguirem que es pugui fer la campanya pel fet de fer-la més àmplia amb durabilitat.
El perfil del comprador online està bastant equilibrat, no?, entre homes i dones?
Sí, 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 sí que està equilibrat. desequilibrat. D'altres anys sí que havíem vist que eren més les dones que compraven per internet. Sí. I ara, possiblement també com a efecte de la Covid, ens vam acostumar ja tots a comprar per internet, tant homes com dones, inclús generacions diferents, perquè també parlem de generacions més grans que no estan tan avançats a les noves tecnologies i que fins ara no els hi feia massa gràcia comprar per internet, i arran d'aquell confinament que es van veure obligats a fer-ho, ara ja hi troben la comunitat també i ha mantingut aquest hàbit de continuar comprant per internet.
Mm-hmm. Neus, et faig una pregunta que segurament molta gent se la fa, perquè quan dius que arriba el Black Friday, hi ha gent que diu això és mentida, per això els preus no estaven més baixos, els han pujat. Què hi ha de realitat darrere del Black Friday? O estem parlant d'una cosa que realment no és la que sembla ser?
És o no és el que sembla ser en funció del comerç. Hi ha comerços molt honestos i no es pot posar tothom dintre del mateix sac, com sol passar, vull dir, no es pot generalitzar, però sí que és veritat que s'han detectat pràctiques d'aquest estil, no aquest any, sinó ja els anteriors. Ja. De fet, això va sortir d'un consumidor fa 4 o 5 anys per la jornada del Black Friday, precisament, que va detectar en un comerç que el preu d'origen que el comerç li deia no era aquell, sinó que era molt més econòmic del que posava l'etiqueta. A partir d'aquí es va posar en contacte amb la OCU, l'Organització dels Consumidors, i la OCU llavors el que va fer de cara a la següent campanya és controlar 2 o 3 mesos abans els preus per després constatar si realment s'estaven realitzant aquestes pràctiques o no. I efectivament sí que va comprovar que sí, que no en tots els comerços, però, i no en tots els productes tampoc, però que sí que en alguns tipus de productes i en alguns tipus de comerç sí que es feia el fet d'inflar d'alguna manera el preu abans, per després sí que aplicaven el descompte que dèiem, però sobre un preu que estava més inflat. Esperem que això, a base de denunciar-ho pels mitjans de comunicació i els consumidors i les organitzacions aquestes de consumidors, també s'hi va posar després una altra organització, FACUA, i a partir d'aquí es tracta d'eliminar ja definitivament aquestes pràctiques, però clar, és complicat, perquè és complicat controlar-ho, i és complicat també per la situació que patim, perquè encara que ara potser ho haguéssim aconseguit, si la situació que han patit els comerços també és tan delicada, perquè han tingut també molts mesos la persiana baixada, i els que no l'han tingut han patit, potser no igual que el petit comerç, però aquestes franquícies o aquestes grans empreses també s'han vist afectades. Clar, al final, una empresa no ho oblidem mai. L'objectiu de qualsevol empresa és obtenir un benefici. Per tant, ha d'intentar fer-ho de la manera que pugui.
Bueno, sigui com sigui, el que hem de fer, si volem comprar o no, és fer-ho amb seny. Això és el més important. Però mai ens passa això, no?, de pensar, necessito això realment o no? I després d'una pandèmia, doncs, a vegades ens ve de gust un capritxet, no? Perquè dius, hem patit bastant, estem encara arrossegant aquestes restriccions, i sempre va bé. Bueno, hi ha gent que li fa com un efecte placebo, no? De dir, mira, per la meva salut mental tens un plaer, no?, de dir, m'he comprat una cosa.
Sí, està clar. Si al final, a veure, aquestes campanyes també s'han atacat molt els detractors d'aquestes campanyes, també, clar, i tenen la seva raó, que al final és un hiperconsumisme que comprem per comprar, que no ho necessitem, i és cert, és veritat. Sí. Però d'altra banda també, clar, no d'una manera desmesurada, no d'una manera compulsiva, però si ho tens controlat, per què no? Al final, i més després del que estem passant, del que hem passat i de quantes famílies s'han vist afectades, doncs, per males notícies durant aquests mesos, pèrdues de persones estimades, doncs escolta, què menys que un petit caprici que et puguis permetre, no?
I tant. Doncs t'agraeixo moltíssim, Neus Soler, professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i experta en consum i màrqueting. T'agraeixo les teves paraules, i si, escolta'm, fas Black Friday, que tinguis molt bona compra.
Gràcies, igualment.
Que vagi bé. Gràcies, Neus.
Gràcies a vosaltres.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y, cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Afganistán se ha enfrentado durante años a la violencia, a la falta de comida, agua y atención médica. Y ahora se tiene que enfrentar a una serie coreana con nombre de Molusco que bate récords de audiencia.
Afganistán sigue necesitando ayuda. No dejes que otras noticias nos hagan olvidarlo. Colabora con ACNUR en ayudaafganistán.org.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En aquest curs 2021-22, en què la formació professional a Catalunya s'ha vist desbordada per l'increment de la demanda d'alumnes en estudis sanitaris arran de la pandèmia, hi ha altres cicles formatius que no aconsegueixen captar l'interès dels estudiants. Aquests estudis, però, són essencials per a la indústria i el teixit empresarial. A l'Institut Escola de Treball, referent en FP a tot l'Estat, amb més de 3.000 alumnes matriculats, han confirmat que tant a Barcelona com al Baix Llobregat tenen dificultats per atreure joves que vulguin estudiar per treballar com a instal·ladors d'aire condicionat, soldadors, electricistes o fusters. En parlem de tot plegat amb José Luis Durán, que és el director de l'Institut de l'Escola del Treball. Senyor Durán, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, comencem explicant una mica què és i on està l'Institut d'Escola del Treball.
Sí, l'Institut d'Escola del Treball és l'institut públic postobligatòria més gran de Catalunya i d'Espanya. Tenim actualment gairebé 100 grups de formació professional, impartint 41 cicles formatius diferents de 10 famílies professionals diferents, des d'administració i finances, art gràfiques, edificació i obra civil, electricitat i electrònica, química, fusta i moble, instal·lació i manteniment, fabricació mecànica i informàtica. I també, encara que residuals, no per la seva importància, sinó pel número, dins del que tenim al centre, també impartim 5 programes de formació i inserció laboral i 3 línies de batxillerat i actualment un curs d'especialització.
Molt bé. És cert, com deia jo abans, que s'ha vist desbordat per l'increment de la demanda d'alumnes en estudis sanitaris arran de la pandèmia a l'escola?
Bé, bueno, en el nostre centre no oferim els cursos de formació sanitària, els cicles de sanitat, però sí que és cert, perquè tenim altres centres a Barcelona que sí l'ofereixen i estic en contacte amb els meus col·legues, i sí que és cert que hi ha hagut una demanda altíssima en alguns tipus de cicles, en concret en el tema de sanitari i d'informàtica, entre d'altres.
A l'Institut Escola del Treball deia jo que tant a Barcelona com al Baix Llobregat tenen vostès dificultats per atreure joves que vulguin estudiar per treballar com instal·ladors d'aire condicionat, soldadors, electricistes. Estem parlant d'oficis potser poc atractius, malgrat ser professions molt demandades per part de les petites i mitjanes empreses. Què està passant?
Doncs sí, realment no hi ha vocació. Jo crec que en part ve doncs, el problema d'una manca d'orientació en etapes primerenques i realment són estudis que tenen una bona inserció, una bona remuneració i en canvi doncs, no hi ha alumnes que s'animin a fer aquest tipus d'estudis. Tot allò que està diguem, associat més al que diuen tipus de cicles o d'estudis de bata blava, de mecànica, sí, o soldadura, doncs actualment no són gaire atractius, però és que jo crec que realment no se li està explicant al jovent bé quina és la situació. Al cap i a la fi, la majoria de nosaltres el que volem és poder desenvolupar-nos professionalment en un ofici i a partir d'aquí poder tenir una remuneració que ens permeti fer un projecte de vida. I això no s'està aplicant, jo crec que no està arribant bé, no?, a la societat. També hi ha un missatge, de vegades ja molt antic, de ser oficis més entre cometes, més bruts, no?, de taller. Avui dia, la majoria d'empreses en les quals tenim aquest tipus de professionals són empreses que estan doncs, en metes molt netíssimes. I en una planta de producció, sí, doncs, hi ha uns estereotips que hem de trencar i que per trencar-los i que això canviï s'ha de començar des d'etapes primerenques, no? Jo crec que ve per aquí la cosa, eh? Mm-hmm. I això, clar, evidentment, aquestes inèrcies que generem a la societat en base a com estem educant els nostres fills, i jo com a pare de tres, doncs hem inclòs, d'acord? Doncs costa de vèncer i no ho aconseguirem d'un any per un altre, és una qüestió de perseverar.
Encara hi ha aquella idea errònia de qui estudiava FP eren els aneguets lletjos. Això ha canviat molt.
Sí. home, espero que canviï. Nosaltres estem treballant molt perquè, perquè canviï, perquè a més és fals. Estem en un país on sistemàticament i venim d'una època molt complicada dels nostres pares, l'obsessió era que poguessin estudiar una carrera universitària. Tothom sap i coneix el munt de persones, segurament, en el seu àmbit social, de gent que té una titulació universitària i acaba buscant-se la vida com pot d'una altra cosa que no té res a veure amb el que ha estudiat. O bé, està treballant allò que ha estudiat, però està superempleat en llocs de treball en una responsabilitat per la qual no necessita aquest nivell de preparació. Uh-huh. D'acord? Això jo crec que no s'explica prou bé. En canvi, molts d'aquests llocs de treball són el perfil adient pels nostres tècnics superiors i pels nostres tècnics. Tots consideren, a més, que és que la formació professional avui dia no tanca cap porta. Vull dir, pot fer un grau mitjà, després pot continuar un grau superior, sí. Pot anar a inserir-se laboralment, treballant, fent el seu projecte de vida i continuar cap a estudis universitaris. De fet, hi ha encara molt desconeixement social.
És veritat,
per exemple, de que d'un cicle superior se pot accedir a una carrera universitària alineada, evidentment, en el cicle formatiu de grau superior i que, a més, es pot fer sense fer les PAU. Les proves d'accés de la universitat. És a dir, que la nota d'expedient de la formació professional és ja la que serveix. I que, en tot cas, el que cal, si demanen molta nota d'accés, és simplement fer les específiques. Doncs molta gent, això no ho té clar, com pensen que quan hi ha aquest alineament entre cicle superior i universitat, per exemple, continuen havent quotes pels alumnes que venen de FP. Això és fals. D'acord? Doncs aquests missatges els hem de trencar. I un alumne que, perquè d'inici no el motivi, es pot trobar perfectament realitzat en un cicle superior, i després replantejar-se quan està treballant de poder optar a llocs de major responsabilitat i acabar formant-se en una carrera universitària, si és que cal, perquè tampoc és que això sigui la panacea. Hi ha altres països com Alemanya on els tècnics superiors i els tècnics tenen un reconeixement social molt important.
Mm-hmm, certament. Escolti'm, on són les dones aquí? Perquè jo no sé si és que manquen referents perquè les dones sàpiguen que també poden accedir-hi a aquest tipus d'estudis?
Falten referents, i falten referents de tocar de tots a terra. Si el referent d'una empresària de prestigi està molt bé, però falten referents de tocar de tots a terra, d'alumnes que estan fent cicles de mecanització, d'alumnes que estan estudiant soldadura. Nosaltres tenim l'experiència en els darrers anys de que, encara que són poques, per exemple, en un cicle de grau mitjà com soldadura, portem ja, com 4 anys, sempre en presència de dones poques, però cada any en tenim entre una i dues, cada any. En tenim cicles on es costa més de tenir dones, però en mecanització i en soldadura, per exemple, en els darrers anys en tenim una o dues cada any. I d'aquestes alumnes que hem tingut, la veritat que és estic molt, molt agraït a elles, perquè sempre que han fet alguna campanya han estat disposades a poder ajudar-nos a visualitzar, no? Que elles estan bé, que es troben en un grup majoritari de nois i que no tenen cap problema, que els agrada el que estan fent i que els agrada poder dedicar-se a això. Jo crec que aquest és el tipus de model que hem de visualitzar. Nosaltres, en aquells que en tenim, hem aconseguit com a mínim que no parem de tenir. És cert que no tenim un creixement importantíssim, però com a mínim hem aconseguit mantenir-les, que no és poc.
I tant. Li agraeixo moltíssim a José Luis Durán, director de l'Institut Escola del Treball, que hagi estat amb nosaltres. I tant de bo, a la propera ocasió que parlem, digui vostè que la cosa va canviant i cada cop hi ha més noies que s'afegeixen a aquestes professions.
Esperem que sí sigui. Moltíssimes gràcies per interessar-se per la formació professional.
A vostè, per atendre's. Gràcies. Sí. 7:37, la linterna en COPE Cataluña y Andorra, y viene un buen mensaje. Los grandes conductores, ya sabéis, que tienen los 15 puntos y si se cambian a línea directa también saben que se ahorran hasta 100 euros en su seguro. Y al escuchar esta frase, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por eso, vete a Línea Directa. Marca ya el 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El Black Friday llega a About You. Ahorra hasta un 70% extra en más de 110.000 artículos, como las zapatillas Vans por menos de 53 euros en aboutyou.es.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, Volcanes con La Razón.
Parlem de dormir. Sí, això que ens agrada tant. Sabeu quantes hores hem de dormir? Ara t'ho explico.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, ella te lo va a decir mejor que yo, pero toma nota. Podemos rejuvenecer sin renunciar a nuestra personalidad. Doctora Carmen Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Es así?
Hombre, totalmente. Es decir, el hecho de rejuvenecer no tiene que significar que me miro y no me reconozco. Mira, te voy a dar un ejemplo.
Sí.
La reina Leticia, en el viaje este último que ha hecho, que han puesto fotografías de ella...
Guapísima.
Desde mi punto de vista... un pelín exagerado el botox que le han hecho.
Ah, vale, yo hablaba de la ropa, Carmen. Tú dices de lo que es la imagen.
Yo hablo de la cara,
sí.
Yo hablo de la cara.
¿Le has visto muy?
La veo, la he visto como... ¿sabes el aire este de Maléfica?
Sí,
¿no?
Sí.
Con la ceja demasiado levantada.
Sí.
Como de altivez, ¿de acuerdo?
Sí.
Es decir, no una expresión dulce. ¿No quieres decir con esto que el trabajo que han hecho... sea de mala calidad? No, pero para mí el resultado de lo que han hecho significa que, bueno, ha perdido un poco de naturalidad y creo que no debemos perder esa naturalidad y era lo que decía antes, es decir, para lucir jóvenes, y ella luce joven y luce fantástica,
sí.
No tenemos que renunciar a nuestro yo, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros trabajamos buscando siempre la naturalidad, buscamos siempre la armonía, es decir, no exagerar lo que pueden ser los resultados, ¿no? Sabemos que ahora hay una tendencia a un botox muy exagerado, como por ejemplo el que yo ponía como ejemplo de la reina Leticia,
sí.
O los pómulos también muy exagerados. Hombre, yo creo que a lo mejor personas que se dedican a la vida pública, a lo mejor son las exigencias que tienen, ¿no? Pero creo que la mayor parte de las personas, ¿no? Que vivimos nuestro día a día, lo que queremos vernos es mejor sin esas señales, ¿no? Entonces, nosotros esto es lo que conseguimos.
Sí.
Yo tengo que decir que los resultados que nosotros tenemos son muy, muy, muy importantes, pero son muy importantes primero porque no hacemos técnicas aisladas, es decir, lo que buscamos es una complementación de técnicas a través de varias sesiones, que pueden ser dos sesiones o pueden ser cinco, según el problema que tiene cada persona, que esto es lo que nos va a permitir no solamente tener un resultado más importante, sino mucho más duradero en el tiempo.
Uh-huh.
Por darte un ejemplo,
sí.
Si yo hago el relleno de unas arrugas de contorno de la boca con ácido hialurónico y me limito a eso, va a tener una durabilidad de 3, 4, 5, 6 meses, ¿no?
Uh-huh.
En función del tipo de producto que se le pone, pero cuando le unimos con otras técnicas, pues a lo mejor esa persona hasta dentro de un año y medio no se tiene que hacer ningún tipo de mantenimiento.
Claro.
¿De acuerdo? Es decir, que el hecho de la combinación de técnicas, aparte de darnos un mejor resultado, es un resultado muchísimo más duradero en el tiempo. Y luego nosotros últimamente hemos incorporado una técnica que yo estoy encantada con ella, que es la electroterapia en guantes.
¿Ah?
Tú fíjate lo que te voy a decir, es el masaje facial,
¿sí?
lo hace la auxiliar con unos guantes,
uh-huh.
que aporta un tipo de corriente eléctrica concreta que nos hace una estimulación de la musculatura. Entonces esto lo hemos incorporado recientemente, vamos siempre añadiendo cosas que nos ayuden a conseguir siempre un mejor resultado a nuestros pacientes y con esto estamos consiguiendo ese efecto final en el óvalo facial y en la tonificación del cuello verdaderamente impresionante.
¡Qué ganas de probarlo, Carmen!
Sí, pues cuando quieras te vienes para acá y te hacemos una sesión, ¿eh?
Porque ¡qué ganas!
De verdad es espectacular en la primera sesión, cuando ya al paciente le hacemos la primera,
uh-huh.
el paciente ya se nota un cambio importante.
Sobre todo, Carmen, a lo que a usted le gusta es ver al paciente primero,
sí.
hablar y saber realmente qué es lo que le va a hacer, porque cada cara es un mundo diferente.
Correcto. Es decir, mira, a mí a veces por teléfono me dicen, bueno, pero ¿cuántas sesiones? ¿Dónde me lo pondría? Digo, mire, véngase, si la visita no le compromete absolutamente a nada, es una visita que no tiene coste para el paciente, pero para mí es importantísimo ver a la persona, ver cuáles son esos signos que están demostrando el paso de los años y también entender qué es lo que más le preocupa al paciente, ¿no? Para intentar que los primeros signos de mejoría sean en las zonas donde el paciente quiere mejorar antes, ¿no? Entonces, todo eso es imprescindible de vernos en una primera visita que, como decía, no tiene coste para el paciente.
Bueno, pues vamos a invitar a los oyentes a que marquen el 93-414-3631. 93-414-3631, primera visita gratuita, y vamos a conocer qué es lo que hacen en StarBene para tener un mejor resultado en ese rejuvenecimiento facial y poder rejuvenecer sin renunciar a nuestra propia personalidad. Doctora Torrejón, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Chao,
gracias. Adiós, adiós.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Faltó una noche de franela.
Dormir és imprescindible, com demostra la nostra experiència quotidiana, però també molts estudis científics. Per què dormim? Quantes hores cal dormir? Doncs li preguntem tot això i més a la doctora Mireia Dalmases del Laboratori del Son de l'Hospital Clínic de Barcelona. Doctora Dalmases, bona tarda.
Bona tarda.
Per què és tan important dormir?
Bé, doncs dormir és important perquè durant el son és quan es recupera física i mentalment el cos, i per tant doncs és una necessitat fisiològica, és una obligació que tenim, que és dormir per poder recuperar del cansament físic i mental que hem fet durant el dia.
I quin impacte té la salut no dormir prou?
Bé, doncs hi ha estudis que demostren que si no es dormen hores suficients, doncs això pot tenir conseqüències a diferents òrgans i sistemes, i s'ha vist doncs, que, per exemple, si un no dorm prou, a part de les conseqüències que té el dia següent, doncs que és que no està prou atent, que hi ha dificultats de concentració, que no té un bon rendiment intel·lectual, inclús laboral, doncs s'ha vist que, a part de les conseqüències que hi ha immediates, diguéssim, o del dia següent, doncs si es va mantenint al llarg del temps que una persona dormi poc, doncs això pot comportar conseqüències a d'altres òrgans i sistemes, i s'ha vist doncs, que pot donar hipertensió, que pot provocar alteracions del metabolisme, malaltia cardiovascular, vull dir que doncs s'han vist associacions, que tampoc es pot dir que sigui causa-efecte, però sí que s'han associat amb patologies a diferents nivells.
Quan parlem de no dormir poc, doctora, li pregunto, perquè hi ha gent que amb 6 hores o menys en té prou. Quins serien les hores o quantes hores serien les idònies?
Clar, la necessitat de son varia una mica de la vida, i així, per exemple, doncs, els nens més petits de 12 mesos doncs, poden dormir entre 12 i 16 hores, mentre que a mesura que ens anem fent grans, doncs, això va baixant, els adolescents ja estarien entorn a 8-10 hores, i la recomanació a l'edat adulta doncs, és dormir entre 7 i 9 hores.
7 i 9 hores. I a part de les hores que es dormen, imagino, doctora, que és important també la qualitat del son.
Exacte. Exacte. De fet, hi ha estudis que demostren que, a part de la durada de la son, la qualitat del son té un impacte també en la salut autopercebuda. Per tant, és important dormir hores suficients i que aquestes hores hi hagi un son de qualitat. Això vol dir doncs, que no es vagi interrompent molt el son durant la nit, que no hi hagi alguna patologia de la son que pugui dificultar el descans. Vull dir, són altres aspectes a tenir en compte, a part de purament la durada de la son.
Aquestes patologies, alguna d'aquestes podria ser l'apnea de la son, doctora? I quins efectes té?
Sí, una d'aquestes patologies que provoca mal descans nocturn és l'apnea de la son. De fet, és el trastorn respiratori del son més freqüent. Llavors, això el que passa és que quan dormim es produeix un tancament de la via aèria superior, hi ha aquestes parades respiratòries, i això el que fa és que la persona que té aquestes parades, per tornar a respirar durant la nit, doncs ha de fer un microdespertar. Això és un despertar que no és conscient, però que sí que dona un son fragmentat i pot dificultar el descans.
És beneficiós fer la migdiada, doctora?
Bueno, fer la migdiada, si un dorm bé la nit, en principi no hauria de ser necessari. Les mitjades s'ha d'individualitzar una mica. En principi, si un fa un son amb hores suficients i de qualitat a la nit, no tindria necessitat de fer mitjada.
Amb 15 o 20 minuts n'hi hauria prou, no?, si la fem?
I si la fem, ha de ser curta, exacte.
I no...
Si la fem, ha de ser curta, sí, per no entorpir després en el descans nocturn, perquè si un dorm moltes hores de dia, després de la nit tindrà més dificultat, o és possible que tingui més dificultat per dormir, i entraríem una mica en un cercle viciós que no ens interessa massa.
Òbviament. Doctora, el fet d'anar a dormir, malauradament, molta gent ho fem, anar a dormir amb el dispositiu al davant, l'iPad, l'iPhone i de més, imagino que aquesta llum d'espectre blau-blanc que emet el dispositiu, això va directe al cervell i bloqueja la melatonina, no?
Sí. Això s'ha vist, doncs, això, que aquest espectre de llum blanc i blau pot afectar la melatonina, que és una mica l'hormona que regula el tema de la son, i per tant pot dificultar, doncs, el descans nocturn o conciliar el son. Per tant, la recomanació és de no fer servir dispositius de llum blava, doncs, les hores abans d'anar a dormir.
Vostès en les consultes veuen cada cop més persones que s'automediquen perquè no poden dormir, doctora?
Bueno, existeix un percentatge de gent que s'automedique, però val a dir que no és molt alt, vale? O almenys no és declaradament alt. Segurament és més alt del que nosaltres percebem, perquè sí, no tothom ho reconeix. Hi ha algunes persones que sí que prenen medicació una mica, doncs, per recomanació de l'entorn social, més que no pas per recomanació mèdica, però almenys el que nosaltres ens arriba a la consulta, com que prèviament ja ha passat doncs pel seu metge de capçalera o per altres especialitats, sí, doncs ja està una mica filtrat. Segurament a població general és més freqüent. Nosaltres, quan ens arriben, com que ja han passat per altres metges, doncs ja s'ha fet una labor una mica de que si prenien coses que no estaven indicades, segurament ja se'ls han tret.
Uh-huh. Molt bé. Sobretot, important, doctora, recordar que davant un problema, ara estem parlant de la son o qualsevol altre, si parlem de la son, si hi ha problemes, sobretot anar a l'especialistes, com vostès, per exemple, aquest laboratori del son de l'Hospital Clínic, que hi ha gent que diu, què faig si no puc dormir? Doncs anar a l'especialista, no?
Clar, si un té problemes per dormir o té un mal descans nocturn o ronque, doncs ha de conèixer, doncs, que existeix l'especialitat de medicina de la son, que això cada vegada es coneix més, però que
sí,
doncs, era força desconegut fins fa uns anys, i que hi ha la possibilitat, doncs, de veure què li passa, de fer un estudi de la son, veure com dorm, veure si realment hi ha una patologia de la son, i si és així, doncs, tractar-la, si convé.
Doncs agraeixo molt, doctora Mireia Dalmases, del Laboratori del Son de l'Hospital Clínic de Barcelona, que hagi atès la nostra trucada. Moltes gràcies i que passi vostè molt bona nit, que dormi bé.
Moltes gràcies, igualment.
Gràcies, bona tarda.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tienes un vehículo profesional, tienes reposición de neumáticos garantizada en caso de accidente o robo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui us volem fer una pregunta. Per què comprem roba de segona mà? Diuen que el 35% dels consumidors a Espanya hem comprat alguna cosa de segona mà els darrers 12 mesos de l'any, o bé en una botiga física o per internet, i el que més es compra, atenció, és roba. En parlem amb l'Aima Rodríguez Ardura, que és catedràtica de màrqueting dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Imma Rodríguez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Per què creix tant la compra de roba de segona mà?
Pues creix molt perquè les nostres pautes com a consumidors, les nostres pautes de comportament han canviat especialment durant els últims 5 anys. Ja no comprem roba de segona mà necessàriament per motivacions d'ordre estrictament econòmic, perquè necessitem no gastar tant en aquest tipus de producte, i ho fem per altres motius, que són bastants i són diversos.
Ara entrarem amb ells, però imagino que amb la crisi derivada de la pandèmia hi ha hagut moltes famílies que van aprofitar per el tema dels diners, òbviament, per optar per comprar de segona mà, no?, que és l'opció més assequible.
Sí, així ho és. Les motivacions econòmiques són molt importants, però la gran diferència és que fins fa uns 5 anys aproximadament, la major part de la roba de segona mà que es venia, que es produïa o que estava originada, tenia el seu origen als països desenvolupats,
sí,
anava a parar a consumidors en països en desenvolupament. I això no està passant ara necessàriament, no? Quines són les motivacions econòmiques? Sí, efectivament, les penúries que poden patir algunes famílies, per descomptat. També estaria el cas, és una motivació econòmica important per a moltes famílies,
sí,
el fet de que les famílies amb fills adolescents, per exemple, demanen disposar de productes de determinades marques, que es tenen un preu relativament elevat. Quan han marcat, hi ha marques semblants o productes amb unes prestacions similars, amb unes característiques similars, amb preus més econòmics. En aquest cas, els consumidors joves demanen productes de les marques amb preus més elevats. I com a sortida, com a opció, les famílies els compren els articles de segona mà de les marques desitjades per als seus fills, per exemple.
I també hi ha aquest client, aquest consumidor, que és 100% sostenible, no?, que troba la segona mà la manera de fer un consum ètic i responsable sense gastar molts diners.
Exacte. També tindríem el cas del consumidor que vol distanciar-se del sistema a través de les seves decisions de compra, que vol que rebutja la cultura consumista, que està estretament associada a la moda ràpida, i que, per tant, doncs, opta per aquest tipus de productes. Sí.
Això de comprar o el consum de peces de vestir usades, que òbviament ha crescut, està cada cop més estès i està ben vist socialment.
Sí, així és. Per a molts consumidors, per exemple, un producte de segona mà té un preu més just que el producte de primera mà, no? El producte nou. Això és especialment cert o passa de manera més freqüent amb productes amb marques cares, amb productes de luxe, per exemple. També tenim els consumidors que opten voluntàriament per tenir un estil de vida més frugal. Busquen fer compres més intel·ligents i perceben les decisions de compra com cerques de productes en els que invertir, productes que els han de durar més anys, productes que s'han de mantenir en un bon estat.
El que queda clar, Imma, és que la gent jove cada cop està més conscienciada amb el planeta i té més clar que és millor reciclar que no pas comprar compulsivament, com ho fem normalment.
Sí, així és. Així és. També hi ha qui pensa que els articles verds, que en principi serien els articles que millor satisfarien aquestes motivacions ètiques o ecològiques dels consumidors, són productes una mica més cars i el producte de segona mà se'ls presenta com una segona opció, com un plan B més assequible, per exemple.
Doncs hem conegut una mica més el per què comprem roba de segona mà. I ho hem fet amb l'Aima Rodríguez Ardura, que és catedràtica de màrqueting dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. T'agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres, Imma. Gràcies i fins a propera.
A vosaltres. Una abraçada a tothom.
I nosaltres marxem. Tornarem demà. Salutacions de qui us ha parlat, de Montse Rodríguez. Tornarem demà a la mateixa hora a la Linterna a COPE. Ara us deixem amb Ángel Expósito. Adéu-siau, que vagi bé.